sense canvis importants. Per tant, amb un ambient fred, temperatures normals pràcticament arreu de Catalunya per l'època de l'any.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs això és A primera hora, programa 543. Com a clar, ferm i defensor dels drets humans, no puc ni crec que he d'estar d'acord amb la violència allà on un partit polític vagi a fer un míting electoral. Digui el que digui, pensi el que pensi, sigui del color polític que sigui. Si diem als nens petits no tireu pedres quan marxem de colònies, no podem avalar que ho facin els grans per molt enfront que hi siguem. Hi ha mil debats pel que fa al tractament del neofeixisme i l'ultradreta. Sense anar més lluny, com a força extraparlamentària, en aquest programa s'ha decidit no concedir ni un minut de veu al racisme, a la xenofòbia, a l'homofòbia i a la democraciafòbia. No ens ho podem permetre si volem fer una ràdio social, ens vam dir, i punt. Sense cap més escarafall, sense cap més. Ara, dit això, també és cert que qui genera odi en recull i davant la impotència es genera violència. No és una opinió, és un fet constatat arreu. Quan l'Estat no em proporciona eines per lluitar contra allò injust, que em genera, per cert, vulnerabilitat, violència. Aquí, allà, hi ha Katmandú. Ara sí, opino. Jo crec que l'Estat sí tenia una eina i no seria el primer partit que si genera odi i en té, no només un discurs, sinó vincles neofeixistes, s'hi legalitza. Si fem del seu discurs la legalització, correm el perill que arribin a les institucions. I ei, poca broma, ja van arribar-hi un dia, ara fa 82 anys.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, Rafa Sanahuja i Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, la veu que us dirà bon dia si truqueu o veniu a Ràdio Estel, Àngel Riber i el control tècnic, Toni Huguet.
Bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal, com esteu?
Ara m'has
espantat.
Avui,
dilluns.
Avui, dilluns, sí.
A veure, Joan i Mercè, què és això de la Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl?
Però als Estats Units en parlarem, eh?
Millor el trincanazo del trincau ahir, que va donar els 3 punts al Barça. Endavant.
Així està el nostre tècnic avui, també, amb una mica veu de Casalla, també t'ho dic, eh? Déu-n'hi-do. Mercè, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia de nou, Joan.
A la codirecció d'aquest programa ens anem a fer preguntes un dia com avui. Qui és el protagonista del dia?
Mira, nom propi. Hunter Khan és un jove, Joan, de 20 anys que va cobrar la setmana passada $30,000, que això són uns 25.000 euros, amb la venda d'accions de la cadena de botigues de videojocs GameStop. Aquest estudiant d'enginyeria mecànica de la Universitat de Cornell ha decidit destinar una part dels beneficis a comprar consoles i jocs de Nintendo per l'Hospital de Nens de Minnesota a Minneapolis.
Sempre queda fe en el ser humà. Doncs bé, aquí una demostració. Si treus el cap per la finestra a aquesta hora...
Mira, dèiem que hem notat una miqueta que han baixat ja les temperatures. De fet, a Barcelona estem als 11 graus, a Lleida 6 graus, Girona 3 graus, Tarragona 10 graus i Andorra tenen 1 grau.
Recordeu, que ens podeu enviar una nota de veu de WhatsApp a Ràdio Estel al 663-99-30-62, 663-99-30-62, dir-vos tot allò que ens agrada, que no us agrada, en fi, també preguntes per als candidats que van passant per aquest programa. Recordeu que avui entrevistarem a la número 3 del Partit Popular per aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, la senyora Eva Parera, que passarà per aquesta casa. Quan et connectis a la xarxa, però, de què s'hi estarà parlant?
Mira, si estàvem escoltant la veu de Toni Huguet, anava a dir Jordi Carretero, de Toni Huguet, així una mica veu d'haver dormit poc. Imagina't la veu que tindràs tu dilluns, perquè ja s'ha anunciat que el govern català es planteja suspendre la publicació de l'escrutini del 14F fins dimarts. És a dir, en el cas de que no es pogués constituir alguna mesa, doncs haurien de traslladar el vot d'aquella mesa 48 hores després.
És a dir, per comptar el vot sí que es pot retardar, no?
Ah, exacte.
Però per votar, posar més dies per votar, no es podia fer.
Llavors, clar, està també aquí hi ha el perill, Joan, de les intencions de vot que els mitjans de comunicació poden treure, no? I es podria veure, intencionat el vot aquest d'aquesta mesa en el supòsit que no es poguessin constituir totes les meses. Per tant, Fins dimarts, en principi, estarem a l'espera de resultats finals de les eleccions.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Que els ingressos per Covid a les UCI estan baixant, eh? Per sota de la barrera dels 700, que avui continua l'Audiència Nacional, avui serà un dia de titulars, el judici dels papers de Luis Bárcenas, després de tot el que ha plogut aquests darrers dies, avui comença la vista oral. Que el president de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat que portarà la Junta Electoral Central i els tribunals del conseller d'Interior, Miquel Samper, i els responsables de l'incident de diumenge en un acte de Vox a Salt, en el qual diversos manifestants doncs, van llançar objectes contra els participants del míting, i que els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment aquest diumenge a la comarca de l'Alt Camp un home per difondre un vídeo a través de Twitter en què presumptament amenaçava independentistes exhibint un rifle. La policia catalana ha localitzat l'home, l'ha portat a comissaria a declarar i posteriorment ha anat a casa seva on li ha intervingut doncs, 8, no una, 8 armes de foc.
I avui, doncs, el dia no relacionat amb tot plegat i en com començaven el programa, no podia sonar una altra cosa. Cantava Lluís Llach que ja no necessiten canons per guanyar escons. Doncs això.
Mireu-los com van, senyorets, des de sempre. Sols hi nota l'esquena que no han acotat mai. Mireu-los com van, són la vella caverna, però amb les noves caretes per seguir malmenant. Ara són més polits que els seus pares i es disfressen amb plomes de Harvard. Però si arriba el poder, adéu Prus, adéu Brecht. Mireu-los com van, són l'Espanya de sempre, la d'antigues tenebres que van ressuscitar. Mireu-los com van, presumits i fetxendes, és adéu als complexos pels pecats dels papàs. El poder que els manté tan contentos, ja no calen els pronunciamientos. Ara guanyen els cons sense el clam dels canons. Entre la gangre unió els mostrats esperen. Senyor, si arriba a fer mal un fatxa pel rere. Nosaltres els vestim sants per la democràcia. Ja veus amb quins cops de pal ens tornen les gràcies. Ells porten els pantalons, nosaltres les calces. Ells són els toreadors, nosaltres les banyes. I ara què fem, on anem? No ens queden banderes. I com se'ns creurà la gent i fent marxa enrere.
Espanya va bien.
Mireu-los com van, neofatxes de sempre, neofatxes per sempre, neofatxes globals. Mireu com anem engreixant els bandars, empenyent el desastre fins al dia de...
A primera hora, a Ràdio Estel.
Nou minuts que passen de les 8 del matí. Encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, i és que torna el confinament comarcal, Mercè.
Sí, torna el confinament comarcal, com bé deia Joan. De fet, el Procicat doncs, anunciava aquest canvi en el confinament la setmana passada, que passarà, per tant, de municipal a comarcal de dilluns a diumenge. Les noves mesures també preveuen que la comarca de l'Alt Urgell i Andorra es tractin com una unitat comarcal pel que fa a la mobilitat. Amb el relaxament de les mesures, a partir d'avui s'allargarà una hora més les franges de la restauració, tant l'hora d'esmorzar com la de dinar. Les llibreries poden obrir els caps de setmana, ja que passen de tenir les restriccions dels establiments comercials a ser considerats un espai cultural. Els gimnasos i instal·lacions esportives cobertes reobren l'interior amb un aforament, això sí, limitat al 30%, i grups de màxim de 6 persones. Es manté també, per cert, la limitació d'un màxim de 6 persones de dues bombolles en les reunions socials. i el toc de queda, Joan, es manté a partir de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada.
El que sí que baixa, però, és la transmissió del coronavirus en totes les edats, tret dels menors de 15 anys.
Sí, alerta. L'evolució de les xifres de la pandèmia a casa nostra les últimes 24 hores són les següents. Aquest diumenge, a primera hora, hi havia 684 malalts greus en tractament en l'UCI, 18 menys que aquest dissabte. La xifra total de malalts de Covid ingressats als hospitals, però, ha pujat lleugerament a 2.566, 49 persones més que aquest dissabte. Malauradament, s'ha registrat unes 40 noves morts, de manera que el nombre total ja és de 19.743, molt pròxim a la xifra rodona dels 20.000. Mentrestant, els indicadors de transmissió del coronavirus continuen a la baixa. Ens referim a la velocitat de reproducció RT, ara és de 0,89, dues centèsimes menys que el dissabte. I el secretari de Salut Pública, Joan Josep Maria Argimon, de fet, avisava ahir que la soca britànica serà la dominant. Això serà a mitjans del mes de març.
Aquesta disminució l'hem de mirar amb molta cautela. Les noves variants afectaran, sabíem que en tindríem i sabem que creixeran. I sabem que a mitjans del mes de març, aproximadament, tercera setmana de març, estarem, doncs, amb aquesta soca britànica, la britànica, com a dominant.
I la vacuna d'AstraZeneca només es posarà als menors de 55 anys.
Sanitat ha decidit limitar la vacuna desenvolupada amb la Universitat d'Oxford a les persones d'entre 18 i 55 anys, el grup de població amb què s'ha fet el gruix dels assajos clínics.
El periòdico torna a donar una enquesta en què reafirma la caiguda de la participació, acosta Esquerra i Partit Socialista i enfonsa el Partit Popular i Ciutadans.
L'última enquesta preelectoral del GISOP, del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública, per ser elaborada del 4 al 6 de febrer, i que podem llegir avui al periòdico, certifica un empat al capdavant entre socialistes i republicans amb 32 i 34 escons. Salvador Illa manté un avantatge de 2,2 punts sobre Pere Aragonès, però el candidat d'Esquerra li ha arrabassat un punt i dos diputats al del PSC en la primera setmana de campanya. Pel que fa a Laura Borràs, segueix a la White amb 29 i 31 parlamentaris i té un menys que l'anterior enquesta. Per cert, així com a grans trets podem destacar d'aquesta última preenquesta electoral del GISOP que 3 de cada 10 votants no han decidit el seu vot i la participació es pot quedar en el 56%. Els comuns podrien consolidar la seva representació al Parlament mentre Vox aspiraria a quarta força.
I segons l'enquesta de l'Ara, la fórmula de govern Junts, Esquerra Republicana acusa el desgast.
Sí, i el tripartit d'esquerres independentista amb la CUP són les opcions preferides.
També ens preguntem a aquesta hora què passarà si una mesa electoral no es constitueix, Mercè.
Si no es pot constituir cap mesa, i en el cas extrem que encadissin per constituir amb molts col·legis, el govern català es planteja ara fins i tot no publicar, com dèiem abans, els resultats la nit del mateix diumenge. Si no hi hagués prou amb els 6 suplents previstos, se'n poden traslladar des d'una altra mesa a un altre col·legi o fins i tot des d'un altre municipi, segons han explicat al Canal 324 el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña López. La cosa no acaba aquí, Joan. Els col·legis electorals, com ja saben, doncs obren a les 9 del matí, però és segur que alguns no ho podran fer. Tenen una hora de marge perquè resolgui els problemes que s'hi vagin presentant. No només que falti gent, sinó que també poden faltar paperetes o hi pot haver algun impediment per accedir al centre, per exemple. Més enllà de les 10, no es pot constituir cap mesa electoral, és l'hora límit que s'ha marcat des del govern. Els ciutadans als quals els toqui votar en meses que no es constitueixin hauran de votar l'endemà o dimarts, com dèiem, com a màxim, segons preveu la llei.
8 i 14 minuts, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí, pendents de diferents punts amb dificultats, sobretot continuen els problemes ara a la C60 pel que fa al trànsit a l'altura de la Roca del Vallès, 5 quilòmetres de cua, sentit Granollers, per culpa d'un accident que també talla un carril. D'altra banda, resolts a l'accident a la P7, continuen les retencions a Barberà del Vallès, sentit Girona, i també els problemes per enllaçar des de la C58, molta densitat a l'altura de Sabadell en sentit sud, i també aturades destacables a la C32 entre Gavà i Ladecans d'entrada a Barcelona. També fem un repàs de les retencions habituals, és hora punta. Per tant, trobem densitat ara a l'enllaç de l'AP7 amb la B23 al Papiol, també a l'autovia A2 entre Molins de Rei i Cornellà en el sentit sud, i a la B23 també per enllaçar amb l'Avinguda Diagonal. D'entrada des de la Pota Nord també hi ha retencions a la C31 a l'altura de Badalona, i a la C58 també hi ha alguns problemes a l'altura de Ripollet en sentit Terrassa. A la zona del Vallès també tenim aturades a la C17 a Parets en tots els sentits, a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud, I acabem fixant-nos en la situació de les dues rondes que, com cada matí, pateixen ara força densitat, sobretot en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Sí que destaquem que a partir d'avui, dia 8, canvien d'ubicació bona part de les parades d'autobús de la Ronda Universitat de Barcelona, fet que suposa la modificació de l'inici i final de línia de diferents serveis interurbans d'autobús. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. El judici dels papers de Luis Bárcenas posa el Partit Popular contra les cordes.
Així és, avui l'Audiència Nacional inicia la vista després de la confessió de l'extresorer revelant pagaments irregulars a la cúpula del partit. Llegim avui al País, Joan, que l'advocat de Bárcenas avisa que el seu client aportarà al jutge dades noves sobre les comissions finalistes pagades al partit i les obres de Gènova.
I Venècia celebra amb carrers buits i sense turistes el segon carnaval marcat per la Covid.
El govern italià relaxarà les restriccions contra la Covid a gairebé totes les regions després d'una lleugera millora de les dades en les últimes setmanes.
L'escriptora i pedagoga Teresa Jové fa 100 anys i publica El degollador de Vallvidrera.
Especialista en literatura occitana, cada dia es posa al davant de l'ordinador per revisar escrits o idear trames per les seves novel·les. Ho llegim al 324.
Contagia solidaritat per acabar amb la fam. Aquesta és la nova campanya de Mans Unides.
En la seva campanya 62, que el 2021 es desenvoluparà sota el lema Contagia solidaritat per acabar amb la fam, Mans Unides se centrarà en denunciar les conseqüències que la pandèmia de la Covid ha estat tenint entre les persones més vulnerables del planeta i també a promoure la solidaritat entre els éssers humans com a única forma de combatre la pandèmia de la desigualtat agreujada per la crisi sanitària mundial que castiga amb fam i pobresa centenars de milions de persones al món.
En parlarem d'aquesta campanya en aquesta casa amb el mirador de l'actualitat i també des d'aquest programa al llarg de la setmana, si en seguiu, doncs podreu descobrir ben bé de què va una campanya com aquesta de Mans Unides amb el lema Contagia solidaritat per acabar amb la fam. Mentrestant, el papa demana estabilitat i democràcia a Myanmar.
Després de l'Àngelus sobre la predilecció de Jesús pels qui pateixen, demana al país asiàtic que es posi en el camí de buscar el bé comú. D'altra banda, la reflexió pròpia de la pregària mariana, el papa ha invitat a tothom a portar la tendresa de Déu a la humanitat sofrent. En un comentari al fragment de l'Evangeli d'aquest diumenge 5è durant l'any, del capítol 1 de Marc, Francesc ha recordat que la realitat que estem vivint a tot el món a causa de la pandèmia fa particularment actual aquest missatge.
I en plan esportiva, els Buccaneers de Brady asfalten els Chiefs per aixecar la Super Bowl.
Sí, Joan, amb un resultat de 31-9. En un partit que es presentava molt igualat, els Bucs han imposat la seva llei pràcticament des del principi i amb l'ajuda dels errors defensius del rival, sobretot a través de les faltes, han aconseguit arribar amb un avantatge de 3 anotacions per davant dels Chiefs a la mitja part.
I mentrestant a la mitja part, Mercè, passava això.
Exacte, a la mitja part, què passava, doncs? Música de Weeknd, que segons diversos mitjans, la seva actuació doncs, ha decebut Joan en el descans de la Super Bowl. El cantant canadenc va oferir un show, diuen, desapassionat i amb moltes crítiques a les xarxes socials. Aquí tenies una de les seves cançons més esperades, és el Blinding Lights, que per cert és una de les millors cançons del 2020. I més enllà del show a la mitja part, com va sent habitual en les últimes finals de la NFL, que ha jugat Tom Brady, el quarterback de Califòrnia, ha batut diversos rècords, Joan. S'ha convertit en l'únic jugador que ha aconseguit 7 anells i ja és... s'ha convertit en una llegenda a la història de l'esport.
Mentrestant, a casa nostra, el Barça torna a patir el Benito Villamarín, però torna a guanyar per orgull i insistència, 2-3.
I exacte, ho fa amb aquest resultat. El Betis ha vist com Francisco Trincao completava la remuntada blaugrana que havia liderat Leo Messi amb només mitja part de futbol.
8:19, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la setmana amb un cel força ennuvolat arreu de Catalunya i ara mateix tenim precipitacions que afecten comarques del sud de Tarragona, també comarques del sud de Lleida i Pirineu més occidental. Aquestes precipitacions al llarg del matí han de viatjar cap a la resta del país. De forma minsa no seran gaire destacables, però a partir de mitja poden afectar qualsevol indret de Catalunya. No vol dir que hagi de ploure tot arreu, però sí que avui el risc de ruixats es presenta a tot el país. Aquest matí al sud, a Ponent i al Pirineu de Lleida, i a partir de migdia a la resta del país. Les temperatures, ja ho hem notat en sortir al carrer, han baixat, fa més fred que dies anteriors, temperatures plenament normalitzades, tot i que allà on hi hagi alguna ullada de sol cap a migdia o alguna clariana, les temperatures màximes avui se situaran en general entre els 12 i els 17 graus. Per tant, en alguns indrets, temperatures que a migdia les podrien qualificar de suaus per l'època de l'any. De cara a demà parlarem de nuvolositat variable i de temperatures que continuaran sense canvis importants. Per tant, amb un ambient fred, temperatures normals pràcticament arreu de Catalunya per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. I també ens preguntem de què haurem d'estar pendents un dia com avui. Berta Sacanell.
Bon dia, Joan. Avui a les 10 el vicepresident Pere Aragonès presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A 11:15 també Pere Aragonès participarà en el cicle de rodes de premsa que organitza l'agència EFE amb motiu de la campanya electoral. A les 11 del matí el govern assistirà en una reunió convocada d'urgència amb representants de la taula de consens pel Delta. També a les 12 del migdia Junts per Catalunya presentarà les seves propostes sobre connectivitat i desplegament d'infraestructures com la fibra òptica. I finalment a la 1 del migdia el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, atendrà els mitjans per valorar l'actualitat política. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui dilluns.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
A mi la pandèmia més important del darrer segle, el no a tot, no és una opció.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Ràdio Estel.
Minuts i mig que passen de les 8 del matí. Hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país. Mercè.
Què tal, Joan? Bon dia de nou. Mira, al Punt Avui ens atem amb ells perquè és molt clarivident aquest titular. Recta final, no? Els partits afronten l'esprint definitiu cap al 14F, demanant, això sí, el vot útil. També en aquest diari avui podem llegir una entrevista a Carlos Carrizosa, cap de llista de Ciutadans, en què destaquen aquest titular, Capitoli i procés, s'assemblen, és innegable. Al periòdico llegim avui aquesta caiguda de la participació que costa Esquerra i PSC i enfonsa a Partit Popular i Ciutadans. Són les dades de l'enquesta GESOP sobre les eleccions del 14 F. I també la portada d'aquest diari veiem aquesta fotografia de la Boqueria de Barcelona, amb aquest titular, tornada als orígens. La Boqueria encaixa el cop econòmic que li ha suposat la caiguda d'ingressos dels turistes i mira cap al client local. Al diari Ara llegim una altra enquesta. En aquest cas, aquesta enquesta ens assegura que la fórmula de govern Junts Esquerra acusa el seu desgast pel pas al govern. I també en aquest diari trobem una altra entrevista. En aquest cas, entrevista a Pablo Iglesias, vicepresident del govern espanyol i líder de Podem, en què destaquen els companys de l'Ara. A Espanya no hi ha una situació de plena normalitat democràtica. Passem ara a La Vanguardia. Llegim avui, en primer terme, aquest del judici pels papers de Bárcenas posa el Partit Popular contra les cordes. És el principal titular que destaca avui La Vanguardia, i que el govern sospesa ajornar l'anunci del resultat electoral de cara al 14 de febrer. I ja per acabar aquest repàs general de les principals portades del País, llegim avui que el curs del confinament ha batut el rècord d'aprovats. Joan, les xifres d'educació doncs mostren que els professors abrieron la mano, de subtitula. I deixem dir-te també que aquest diari es planteja qui són els següents a vacunar-se. Experts plantegen doncs una prioritat ara als majors de 70 anys, als obesos i a les persones amb síndrome de Down.
Precisament, canviant de País, anem cap al periòdic d'Andorra.
El Col·legi Oficial d'Economistes d'Andorra considera que el 2021, que tot just hem encetat, ha de ser l'any de la diversificació econòmica del país. Així ho va expressar la degana del COEA, que és Neus Cornella, en declaracions al periòdic d'Andorra.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Mira, Diari de Girona, llegim avui que Girona és la tercera capital d'Espanya amb la taxa d'escombraries més elevada. L'informe elaborat d'aquest gener per l'Observatori del Consumidor i l'Usuari situa només Sant Sebastià i Jerez de la Frontera al seu davant. A la mañana, anem cap a Lleida. La Guàrdia Urbana va denunciar la matinada de diumenge 21 persones, Joan, que estaven celebrant una festa il·legal en un pis de Lleida. Una patrulla va ser alertada per un volum elevat en un domicili al carrer Assalt. A Diari Més, des de Tarragona, llegim avui que l'Ajuntament de Reus demoleix edificis municipals buits i en ruïnes al Carme. Comença, doncs, l'enderroc del 27 del carrer Sant Llorenç, que està inclòs al catàleg d'immobles degradats al barri, i el veïnat vol més seguretat. I avui fem cap a la Noia. Allà llegim a Noia Digital, a Noia Diari. El govern de Montbui obre una línia directa d'ajudes als hostalers afectats per les restriccions. El volum total que disposa l'Ajuntament per les ajudes és de 29.500 euros i es poden demanar fins al dia 25.
I marca d'aquesta casa portades dels principals diaris digitals religiosos.
CatalunyaCristiana.cat. Llegim que el Papa Francesc ha demanat aquest diumenge que es promogui la justícia i l'estabilitat a Myanmar. Després de l'Àngelus i novament des de la finestra i amb persones a la plaça de Sant Pere, per primera vegada en moltes setmanes, Francesc ha expressat la seva proximitat amb aquest poble asiàtic. En aquesta línia ha fet una crida als qui tenen responsabilitat en el país a posar-se en el camí de buscar el bé comú. I canviem de digital, ara en aquest cas a Flama.info, llegim que aquest dijous 11 de febrer, coincidint amb la memòria litúrgica de la Mare de Déu de Lourdes, l'Església celebra la Jornada Mundial del Malalt, un moment propici per recordar les persones malaltes, aquells qui en tenen cura, tant als llocs destinats a la seva assistència com en el si de les famílies i comunitats. Religió Digital, llegim que aquest 6 de febrer es va donar a conèixer les intencions de pregària del Sant Pare, encomanades a la seva xarxa mundial de pregària per l'any 2022. Intencions que expressen les grans preocupacions del pontífex per la humanitat i també per la missió que fa l'Església. I acabem aquest repàs amb Vida Nueva, que ens expliquen que la rebel·lió eucarística a Valladolid. Què passa? Doncs que 8 misses de diumenge amb 25 persones per complir l'aforament. L'Església Conventual de Sant Benito al Real va haver de multiplicar les celebracions per complir amb les limitacions de la Junta de Castella i Lleó, malgrat l'amplitud del temple.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Un minut i arribarem a 8:45 del matí. Mercè, a tu t'agrada la música sueca o no?
Sí, tot el que vingui de Suècia segur que és bo.
Inclús ells, Ava.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. Durant els dies de fred, abriga les teves defenses. Propolvit Defens de Laboratorios Marnis és un complement alimentari en vials còmodes per beure que combina pròpoli, gelea reial, calostre, reishi, shiitake i vitamina B6. No et conformis amb qualsevol producte. Tria la qualitat de Propolvit Defens de Marnis. Demana Propolvit Defens a herbolaris, per a farmàcies i a per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals obriran a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre. Per votar has de portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva o entra a ina.es. Es recomana portar el vot preparat des de casa i seguir les mesures Covid. Hem pres totes les precaucions per fer del vot un dret segur. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue contre joue.
I aquesta música francesa que ens indica que sí, que ja la tenim aquí, la freqüència modulada, Mercè.
Què tal, Joan? Bon dia de nou. Doncs vinga, si et sembla, avui comencem directament en el capítol. Què rius? Què rius?
Res, coses meves.
El capítol de les felicitacions i comencem així. Estava intentant agafar el punt que la gent doncs pogués connectar amb aquesta cançó. Tu l'has endevinat de quina pel·li és?
No encara,
No encara, sí, és que ara costa una mica. En fi, és una d'aquelles cançons que va passar la història sobretot per ser un film que la gent doncs el va atrapar molt. És El príncep de les marees.
Home.
Déu-n'hi-do, quin tros de pel·lícula, eh?
Un clàssic.
Qui fa anys avui és un dels seus protagonistes, Nick Nolte.
Home.
Que, Joan, en fa 80.
Déu-n'hi-do.
80 anys. De fet, el príncep de les marees, Nick Nolte, va rebre la nominació a millor actor, però aquell any no se'l va endur, tot i que va fer un
paperàs.
Un paperàs, però saps qui se'l va endur aquell any?
No ho sé, no.
Un altre dels grans, clar, que el tenia al davant, Anthony Hopkins, amb El silenci dels anells. I aquí, clar, ho tenia complicat, tot i que els dos estaven... Nick Nolte també estava molt, molt bé, eh? En aquest príncep de les Maries. Felicitats, doncs, a Nick Nolte, 80 anys. Avui també, qui hagués fet anys, hagués estat ell. És aquesta cançó de Forever Young, aquesta versió que pots escoltar. Di-t'ho si tu penses Forever Young, un actor.
Preciosa.
Que...
És que jo escolto aquesta cançó i escolto sempre... Em ve al cap la pel·lícula Herois.
Clar. Veus? Doncs pensa un altre heroi del cinema, que es va quedar Forever Young. I és un actor que t'agrada molt a tu.
Un actor que m'agrada molt a mi?
Sí.
I que es va quedar jove.
Sí, sí. Avui hagués fet 90 anys. Mira, si va morir el 30 de setembre del 1955. I és molt
James
rebel.
Dean.
Molt bé, James Dean. James Dean, eh? Hagués fet 90 anys.
Clàssic de clàssics.
Atenció,
de
qui
guapo,
fa anys...
Eh?
Molt guapo.
Punyetero.
Molt guapo, molt guapo. Qui fa anys, ara ens hem de posar en peus, perquè sona aquesta música, Joan.
Un dels grans de les bandes sonores de Hollywood, com és John Williams, un dels clàssics. Jo crec que ja li podem anar fent... No per l'edat que faci, que no la sé, eh? Però ja li podem anar fent homenatges, perquè el que ha deixat aquest home al món del cinema és espectacular.
Mira, no em fa 90, però em fa 89. Un dia com avui és el compositor escollit per Steven Spielberg, uh-huh. I amb 51 nominacions als Oscars, la segona persona amb més nominada després de Walt Disney.
Clar, és que...
Ha guanyat l'Òscar, tot, en 5 ocasions. De fet, ens estàvem plantejant, diem, quina cançó posem? Perquè, clar, té la banda sonora d'E.T., Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, però s'ha decantat la balança i ens hem quedat amb aquesta.
Preciosa, eh? Hi ha tres compositors que mai els agrairem tot el món del cinema, com John Williams, el que li estem agraint ara mateix, Hans Zimmer i Ennio Morricone. Avui, però, ens quedem amb aquesta. Preciosa.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora. Pessics de cuina.
Vinga, doncs, d'una de les millors bandes sonores del món, passem a un dels millors plats del món, i és que a aquesta hora, ja ho sabeu, cada dilluns ens posem davant dels fogons amb tot un expert i amb el creador de la viquineria del Mercat del Ninot, amb Joan Gurguí. Avui, atenció, Mercè, avui fliparem, amb la cuina de Joan Gurguí. T'agraden els llagostins?
Sí.
Broquetes de llagostins arrebossats amb quicos.
Oh!
No t'ho perdi. Com ha estat, això?
Oh!
T'ho recordo pel darrer minut, em refas neuja. Boníssim. Joan Gurguí, bon dia.
Bon dia a tothom, bon dilluns i bona setmana. Què tal esteu? Espero que bé. Aviam, després de tantes setmanes parlant de verdura de temporada, ara toca també una mica de menjar diferent. Avui us proposo un menjar molt divertit, amb marisc, que ja veureu que és molt fàcil de fer i agrada a tothom, des dels més grans als més petits. Són broquetes de llagostins arrebossades amb quicos. Ja veureu que queda espectacular. Necessitarem, per 4 persones, d'una dotzena de llagostins, més aviat grandets, 12 broquetes de fusta, 125 grams de quicos, 50 grams de farina de blat i un ou, res més que això. El que farem és que primer de tot pelarem els llagostins. Els pelem bé, traiem el cap, traiem la closqueta i els caps els reservarem, els podem congelar per el dia de demà fer un bon fumet, d'acord? Per tant, només tenim el llom dels llagostins ben pelat. Enfilem cada llom amb una broqueta, des de la cua fins al cap, és a dir, en vertical, tot seguit, o sigui, fem un enfilat de broqueta amb un llagostí. Després el que fem amb cada broqueta de llagostí és que ho passem per farina, després per ou batut i després pels quicos. Els quicos el que haurem de fer és trinxar-los bé, esmicolar-los bé, fins que quedi una farina una mica grosseta, que quedi una mica de grumoll. Per tant, tindrem farina de blat, ou i quico esmicolat i ens quedarà un arrebossat de quico. I un cop tenim això, superfàcil, amb oli abundant, amb una paella, la paella que tingui l'amplada suficient com perquè capiga la broqueta sencera, i fregim, fregim, ja veureu fins que quedi el quico ben dauradet, i està espectacular. Després els escorrem una mica amb paper absorbent i estarem llestos. A mi, com m'agrada menjar-los, és amb una mica de salsa de curri, o una mica de mostassa, o una salsa agredolça, queda boníssim, ja veureu, ja ens dieu què tal, És molt fàcil i gaudireu tots. Vinga, salut, adeu.
Mare de Déu. Se'ns salivàvem.
Sí.
Salivàvem aquí. Amb aquesta cuina de Joan Gurguí, que també podeu trobar, com dèiem, a la viquineria del Mercat del Ninot o per emportar, entreu a l'Instagram de Joan Gurguí i allà ho trobareu tot plegat. Esclar, amb aquestes broquetes de llagostins arrebossades amb quicos, un ho pensa, Que boig el món.
Que no té cap sentit i em fa pensar. No sé què hi faig aquí, que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que et deixi sol. En el principi del camí diuen que el món s'hi ve a patir. Que boig el món, que no té cap ni peus i ens deix tenir el que teníem ahir. Que boig el món, que no vol aconseguir per fi esborrar del mapa aquelles coses que menysprem i ens fan sentir mesquins. A la distància està el secret. Allà t'oculta si en discret. Per art de màgia baixem com l'aigua i a cada obstacle refem com si res al camí, construint a mida el destí. boig al món, que em fan amunt i avall. I és tard quan veig que molt pitjor estic jo, que boig al món, on podem creure més d'un déu. I això ens obre les ales de la vanitat. Podem ser injustos i malvats, però el pitjor és no saber mai qui mou els fils al teu terrat.
I a aquesta hora, quan manquen 10 minuts per arribar a les 9 del matí, hem de saber quines activitats hi ha preparades arreu del territori català. Berta Sacanell, bon dia de nou.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia per avui dilluns, pels que ens escolteu des de Girona. Us proposem que visiteu el festival Ara Poesia, que enguany ha arribat a la seva 25a edició. Aquesta mostra té com a objectiu apropar el públic a la creació poètica contemporània, així com la revisió dels clàssics. L'exposició la podràs veure de manera gratuïta a la Casa de Cultura de Girona. I més coses de cara a demà dimarts. Us proposem la conferència El cervell humà, coneixements, enigmes i misteris, a càrrec de Ramon Nogués Carulla, doctor en biologia i excatedràtic d'antropologia biològica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta interessantíssima conferència es farà de manera online per Google Meet demà dimarts a les 7 de la tarda. I anem cap a Tarragona per recordar-vos que demà dimarts s'inaugura l'exposició Castells, 10 anys de patrimoni de la humanitat, organitzada per la Càtedra Universitat Rovira i Virgili i amb fotografies del col·lectiu Fort. La inauguració de l'exposició serà al Mercat Municipal de Torreforta demà a les 11 del matí. I ja per acabar, us recordem, com sempre, que Radio Estel us ofereix la missa de cada dia a un quart de vuit de la tarda, en directe des de la Catedral de Barcelona.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Radio Estel. Radio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit de la tarda. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit de la tarda. Recorda, de dilluns a diumenge, en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer el que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
I a aquesta hora, quan manquen 7 minuts... En fi, les sintonies d'aquesta casa són així de loques, i ens agrada
i
que sigui.
I és al·lucinant el poder que tenen, Joan, que jo ja m'he situat a les portes de la Casa Blanca.
Ens
servia Xavier Torrents.
Correcte. No, després l'escoltarem a Xavier Torrents amb unes altres eleccions, com són les de casa nostra al Parlament de Catalunya, però això passarà quan... D'aquí a 7 minuts aproximadament, després de que ens portis les notícies de darrera hora, ara però que ens volíem fixar en la xarxa.
Sí, ens fixem en la xarxa, avui concretament amb el Twitter, perquè avui és la segona setmana de campanya electoral, el primer dia d'aquesta setmana, i llavors volem parar atenció a veure què s'hi cou. Per tant, aquesta sintonia ja anava ben encaminada.
Sí.
Tot i així, abans de començar amb els tuits referents a la campanya, aquesta segona campanya electoral, avui, en comptes de llegir, escoltem Twitter. Joan, doncs ens situem a Sant Cugat perquè ahir la Maria tuitejava: "Que emocionant, admiro l'actitud de l'Arcadi." I podíem veure aquest vídeo amb aquesta cançó cantada per tots els assistents en aquest, com dir-ho, en aquest moment màgic, espontani, que es va crear davant de la casa d'Arcadi Oliveres, interpretant aquesta cançó de Lluís Llach, "Que tinguem sort", i l'Arcadi era present, estava allà, amb la seva dona i el seu fill, i guaitava amb admiració també aquesta mostra d'expressió, de carinyo i estimació en quant a la figura de l'Arcadi Oliveres. I així, d'aquesta manera, doncs, la Maria, a través de Twitter, va captar aquest moment màgic i el va compartir a les xarxes, amb aquesta mirada de l'Arcadi, no? De l'Arcadi, com guaitava aquesta magnífica interpretació natural que va sorgir amb tota naturalitat i com a mostra de carinyo, com dèiem.
Sí, podeu buscar aquest vídeo a través de la xarxa, de veritat que val la pena veure'l. Val la pena veure la tendresa de qui canta i de l'Arcadi amb la seva dona.
I de qui la rep, totalment. Mira, els comentaris, diguéssim, aquest vídeo són molts, omplen d'il·lusió i esperança imatges com aquesta, i gràcies per tant, Arcadi. Ara sí que ens fixem, Joan, si ens dona temps a algun que altre missatge, com dèiem, en clau electoral. Mira, l'Òscar Julià, que és enginyer de telecomunicació, tuitejava: "Com porteu la possible repetició d'eleccions en plena quarta onada de pandèmia? Ja llança aquest vaticini, aquest tuitaire." L'Esther Barrera tuiteja: "Van apareixent enquestes i no me'n crec ni una. Em sembla impossible predir el tant % d'abstenció, que penso que serà molt alt, i aquesta és la clau. Sense aquesta dada anem a cegues." Ens fixem en aquest comentari del director de Salvados. Ell és Juanlu de Paolis. Diu: "Vox utilitza els mitjans utilitzen Vox, i els partits que no són Vox utilitzen Vox. Ja vam veure un ús de Vox a les eleccions generals per part de l'esquerra per mobilitzar vot, i ara veurem un ús de Vox per part de l'independentisme. De Vox se n'utilitza tot."
Doncs aquests són els tuits més destacats i rellevants a aquesta hora. Gràcies, Mercè. Nosaltres, que arribem a les 9 del matí, ho fem amb molta canya. Ella, Tina Turner, "It Takes You". Yeah!
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Torna a partir d'avui el confinament comarcal. De fet, el Procicat anunciava el divendres passat aquest canvi en el confinament que passarà del municipal al comarcal de dilluns a diumenge. Les noves mesures també preveuen que la comarca de l'Alt Urgell i Andorra es tractin com una unitat comarcal pel que fa a la mobilitat. Amb el relaxament de les mesures, a partir d'avui s'allargarà una hora més les franges de la restauració, tant a l'hora de l'esmorzar com la de dinar. Les llibreries poden obrir els caps de setmana, ja que passen de tenir les restriccions dels establiments comercials a ser considerats un espai cultural. Els gimnasos i instal·lacions esportives cobertes reobren també l'interior amb un aforament limitat al 30% i grups de màxim de 6 persones, com també aquest grup màxim de 6 persones en les reunions socials de dues bombolles. El toc de queda també es manté a partir de les 10 de la nit fins a les 6 del matí. I mentrestant, baixa la transmissió del coronavirus en totes les edats, tret dels menors de 15 anys. L'evolució de les xifres de la pandèmia a casa nostra les últimes 24 hores és la següent. Aquest diumenge, a primera hora, hi havia 684 malalts greus amb tractament en UCI, 18 menys que aquest dissabte. La xifra total de malalts ingressats dels hospitals, però, ha pujat lleugerament. Estaríem parlant de 2.566 persones. I pel que fa al número de persones mortes, ahir se'n registrava 40 nous morts. I avui podem llegir al periòdico que torna a donar una enquesta en què reafirma la caiguda de la participació a costa Esquerra i PSC i enfonsa Partit Popular i Ciutadans. Els comuns podrien consolidar la seva representació al Parlament, mentre que Vox aspiraria a quarta força. Laura Borràs segueix a la White amb 29-31 parlamentaris i té un menys que l'anterior enquesta. I avui també us destacam breument que Venècia celebra amb carrers buits i sense turistes el segon carnaval marcat per la Covid i que Mans Unides acaba de llançar la seva nova campanya Contagia Solidaritat per acabar amb la fam. Recordem que aquest diumenge és la col·lecta de Mans Unides. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
A mi la pandèmia més important del darrer segle. El no a tot no és una opció.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil. I ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
La por, la preocupació i la tristor són emocions normals davant de la situació que vivim. Cuida la teva salut emocional entrant a gestioemocional.cat, on podràs avaluar el teu estat, rebre suport d'un professional de la salut i accedir a recursos per a la millora dels teus símptomes. Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93-409-2771 o 93-409-2772. Apunta 93-409-2771 o 93-409-2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Realpolitik, amb Xavier Torrents.
5 minuts que passen de les 9 del matí. Com cada dilluns, tornem a comptar una temporada més, una setmana més amb el politòleg Xavier Torrents per analitzar la realitat política que estem vivint. Ja ho sabeu que aquestes darreres setmanes ho estem fent tot referent a la campanya electoral. Professor Xavier Torrents, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Com recordaven els oients, les entrevistes que anem fent, a candidats a les diferents llistes electorals, doncs les volem repassar amb el professor Torrents. Li volíem preguntar avui per l'entrevista que se'n va desprendre políticament del divendres passat. Com recordeu, divendres passat vam poder entrevistar la candidata número 6 a les llistes d'En Comú Podem, Susana Segovia, qui a més ha estat fins ara portaveu del partit al Parlament de Catalunya.
Doncs sí, el que ens va transmetre Susana Segovia en la darrera entrevista que Joan Trias va realitzar és que a la pregunta clau, de fet la principal, la primera pregunta que sempre fa a tots els candidats i candidates que es presenten al Parlament de Catalunya, que és la pregunta què passa amb les persones més pobres, que l'informe Intermonoxfam posa sobre la taula que han augmentat moltíssim arran de la crisi sanitària i socioeconòmica de la Covid-19, i què passa amb les persones sense sostre, que també ha augmentat molt el seu nombre, i el risc i l'amenaça cap a la seva pròpia vida en ciutats com la de Barcelona, què fer? Doncs, de moment, és la candidata, en aquest cas era la sisena candidata, però, bueno, la que anava en nom de Jéssica Albiach, d'En Comú Podem, la candidata que ha desglossat una resposta més complexa i més àmplia en quant a com resoldre-ho. Recordem que el primer candidat de Ciutadans va dir que augmentant la despesa, la candidata que era Nacho Blanco, la candidata de CUP, Eulàlia Reguant, va fer una especial menció a la renda bàsica. I en aquest cas, la candidata d'En Comú Podem, Susana Segovia, en aquest cas en nom de doncs Jéssica Albiach, va donar una resposta múltiple, una multiplicitat de respostes, i a més, diferent segons resoldre-ho a curt termini o a llarg termini. A curt termini va parlar d'una renda Covid, és a dir, que arran del que està passant amb la Covid-19, doncs que hi hagués una contribució, una ajuda, una prestació social pública que resolgués l'impacte negatiu que està havent en aquests moments. A partir d'aquí, va dir que a llarg termini, a mitjà llarg termini, per exemple, la proposta que havia fet la CUP, també l'assumia En Comú Podem, però a mitjà llarg termini, és a dir, que això ho dissenyaria una mica més enllà, diguem-ne, del que seria l'any 2021, com a mínim, que seria renda bàsica o renda universal. I pel mig situava polítiques diferents, política social, política d'habitatge, política d'educació, política de salut, i per tant, això seria el que fem amb tots els candidats, d'ets i uts. Doncs en aquest cas, l'aspecte positiu és haver sabut fer això donant la resposta, diguem-ne, a una major complexitat. On aniríem en aquella vessant més negativa que estem dient de tots els candidats? És a dir, que no estem casant-nos amb ningú, tampoc ens estem divorciant de ningú, simplement ho estem plantejant com una visió, diguem-ne, amb més perspectiva de tots els candidats.
Jo ho vaig dir, professor, si em permets, aquest any d'eleccions convidava tots els partits polítics, bé, gairebé tots, per tal de que s'expliquessin, no a rebatre, no a confrontar, sinó a que expliquin ben bé què és el que volen fer en política real a partir d'aquest 14 de febrer. Ara sí, anem amb la part negativa que es queda del professor Torrents.
Sí, i la part negativa, que òbviament totes les persones i tots els candidats la poden subsanar, però en aquest cas, diguem-ne, la part negativa és una cosa que de fet és positiva, i per Susana Segovia, que per això l'han triada com a portaveu, i és que té, diguem-ne, molt bones dots de comunicació política, però comunicació política en el que seria el discurs polític, en el, diguem-ne, treure o extreure de si mateixa, en aquest cas, lemes electorals, treure un discurs polític, diguem-ne, que sigui afalagador doncs, pel seu electorat, però que a nivell de disseny de polítiques públiques, això és un llenguatge massa teòric, massa abstracte, massa poc concret, massa poc de tocar de peus a terra. Llavors aquí seria que està basant que no és, diguem-ne, un perfil singular o particular, només de, en aquest cas, de candidata a Susana Segovia, sinó que els està passant a molts polítics de casa nostra. I és que quan han de tocar de peus a terra i han de dissenyar i parlar arran de terra, els hi costa saber com liderarien aquest disseny de polítiques públiques. És a dir, els polítics no han de ser només persones que fan discursos polítics, perquè la gent no viu dels discursos polítics. Els polítics sí, però la gent de peu no viu dels discursos polítics. La gent de peu, el ciutadà corrent, la gent corrent, viu de les polítiques públiques. És a dir, de que es dissenyin millor les polítiques públiques. I aquí és on no vam sentir cap política pública concret, més enllà de lemes polítics i electorals. I ho deixem aquí.
Això és el que, del que s'extreia políticament de l'entrevista a Susana Segovia. Avui recordem que parlarem amb Eva Parera, la número 3 a la llista del Partit Popular per Catalunya, i demà ho tornarem a repassar amb Xavier Torrents. Ara sí, seguim en campanya electoral i un cap de setmana marcat, entre d'altres coses, pels fets que han passat a Vic, a Manresa, a Salt, a l'Hospitalet, no? Perquè hi havia un ampli dispositiu policial ja pendent de què podia passar, amb el que ha passat amb la presència de Vox i Santiago Abascal a Catalunya. Professor, sembla que l'hem perdut. El tornem a recuperar tan bon punt sigui possible. 12 minuts que passen de les 9 del matí, el professor i politòleg Xavier Torrents, que ens estava analitzant el paper que va tenir Susana Segovia als estudis de Ràdio Estel, la candidata número 6 per En Comú Podem a les eleccions catalanes. Recordem que seran el proper diumenge 14 de febrer, marcades també no només per aquests efectes socials, sinó pel que ha influït en aquests efectes socials, com és la pandèmia que estem vivint. Em sembla que ja el tornem a tenir entre nosaltres. Professor Torrents, molt bon dia de nou.
Sí, de nou. Doncs miri, parlant del que ha passat a Vic o a Valls amb el tema de Vox, les dites populars són molt sàvies. La sabidoria popular ara l'hem de portar aquí perquè és la millor síntesi. Els extrems es toquen. Si algú dels que pensa, diguem-ne, que ha estat molt bona la resposta que han fet alguns ciutadans de Vic o alguns ciutadans de Valls o de Girona o d'algun altre lloc expulsant els candidats de Vox, el que no se'n dona en compte és que una alegria momentània a curt termini, com la que ha hagut al cap de setmana, doncs, d'expulsar gent d'extrema dreta, el que no se'n dona en compte és que això reforça i augmenta i fa créixer l'electorat de l'extrema dreta. És a dir, que, i aquesta és l'acció, que és preferible haver donat una resposta televisiva, mediàtica, radiofònica, al cap de setmana en contra de Vox, i com a conseqüència tindrem, miri, jo li faig un pronòstic, que no feia fa una setmana o fa dues setmanes. Fa una o dues setmanes, el candidat poc conegut, Ignacio Garriga, de Vox, hagués quedat possiblement en setè o vuitè lloc. Jo auguro que Vox quedarà en quart, cinquè o sisè lloc. És a dir, ha augmentat i hem fet la campanya electoral a un candidat desconegut com Ignacio Garriga. Per tant, anem en compte. Miri, fa una estona em trucaven d'una ràdio d'Euskadi i el periodista, quan justament me preguntava també arrel d'això, com ara vostè, Joan Trias, i el propi periodista em deia, això ja va passar a Euskadi, que els hi van fer la campanya i finalment Vox va entrar en el Parlament d'Euskadi. Doncs bé, pot haver alegrat a molta gent que pensa a curt termini, tan curt termini com el cap de setmana passat, el que acabem de tancar. Però això és fer-li la campanya. El millor que es podia fer és donar com a resposta la indiferència mediàtica, perquè això hagués comportat que Vox tenia una més dificultosa campanya electoral. Doncs bé, entre el fet que avui comença el judici de nou, en el que serà protagonista Bárcenas, parlarà negativament del Partit Popular, i tenint en compte que Vox ha tingut una campanya electoral aquest cap de setmana molt forta a favor seu, mediàtica, és a dir, que s'ha parlat d'ells, això fa que sigui possible un sorpasso de Vox al Partit Popular a Catalunya, en el Parlament de Catalunya.
De fet, ja hi ha enquestes, com deia el professor Torrents, que li podrien donar aquest quart lloc, atenció, quart lloc al Parlament de Catalunya a Vox. Repassem la darrera enquesta de GESOP que publica avui el periòdico de Catalunya, on es parla el periòdico en aquest titular, la caiguda de la participació a costa Esquerra Republicana i PSC i en fons a Partit Popular i Ciutadans. Recordem les dades d'aquesta enquesta, eh? Li dona el PSC d'una forquilla d'entre 32 i 34 diputats, Esquerra Republicana exactament la mateixa forquilla, entre 32 i 34 diputats, una mica menys per Junts per Catalunya, que n'aconseguiria 29 o 31. Ciutadans s'enfonsaria a 9-10 diputats. Recordem que avui és primera força política amb 36. En Comú Podem també n'obtindria de 8 a 9. De 8 a 9 també Vox. De 8 a 9 també la CUP. I de 3 a 4 el Partit Popular.
Doncs bé, de fet aquesta enquesta diu coses que fins ara no devien dir les enquestes, però que sí que ho havíem dit aquí a Ràdio Estel, perquè jo havia avançat un possible escenari, i ara repeteixo l'escenari que vam dir la setmana passada, de fet el dilluns passat, si no recordo malament, però amb un petit canvi. A veure, dèiem, i ara reitero, i no estic dient la meva opinió personal, el que a mi m'agradaria, no estic fent una opinió subjectiva, sinó l'anàlisi que, amb les dades a la mà, de les enquestes totes, de les tendències que han hagut des del desembre del 2017 fins ara, les múltiples eleccions que han hagut generals, municipals i d'altra mena. A veure, el resultat que pronostico que hi haurà aquest diumenge és, primer, el Partit Socialista, que no vol dir que governarà, no governarà Salvador Illa, no serà president Salvador Illa, però sí quedarà en primer lloc el Partit dels Socialistes de Catalunya. En segon lloc quedarà Esquerra Republicana, i acabarà sent president de la Generalitat Pere Aragonès. I poso, miri, abans una cosa molt arriscada per part meva, però la poso sobre la taula, possiblement el govern de Catalunya acabarà sent probablement en solitari, és a dir, que tots els consellers i conselleres de la Generalitat de Catalunya seran d'Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana podrà pactar polítiques potser més socials amb en Comú Podem, amb la CUP, i fins i tot amb el Partit dels Socialistes, podrà votar, pactar en el nou Parlament de Catalunya coses més amb Junts per Catalunya, amb la CUP, i si entra el PDeCAT, també amb el PDeCAT. Per tant, podrà pactar amb altres partits. És a dir, depèn de si parla de l'eix nacional, pactarà amb uns, si parla més de l'eix social, pactarà amb uns altres, però aquesta és la probabilitat. Junts per Catalunya quedarà en tercer lloc. En quart lloc, aquí crec que competeixen en Comú Podem i Vox pel quart lloc, cosa que, que aquest és el petit matís que faig, que no havia fet la setmana passada, i és que Vox puja molt per mèrits, però no per mèrits propis, sinó per demèrits dels altres. Els demèrits són que el Partit Popular estarà aquesta setmana mediàticament sentint a parlar de Bárcenas i també mediàticament aquest cap de setmana Vox ha estat en els mitjans de comunicació perquè ha hagut aquestes protestes ciutadanes, però que són una fugarada, perquè això ha augmentat l'electorat que tindrà Vox. I després tindríem, doncs, en altres posicions, doncs, la CUP, el PP, doncs, tindrà potser, en comptes de pujar, que era el pronosticable fa uns mesos, potser es quedarà igual, per tant, una posició molt baixa, i el PDeCAT està si entra o no a l'àrea metropolitana de Barcelona, dependrà d'aquesta setmana electoral. De moment no entra el PDeCAT, però aquesta última setmana, la que estem ara, podria fer que pogués tenir diguem-ne, dos, tres diputats, per això ja ho veurem al llarg d'aquesta setmana. El que està clar és que fa una setmana, jo també els deia, molt em temo, no m'agrada, fixi's, ara diré una cosa que a mi no m'agrada, però és el que analitzo i pronostico. Ho deia fa una setmana i ara ho reitero. Tindrem una participació molt baixa, entre el 55 i el 60%, que ja ho havíem tingut en altres eleccions, però no era el que passava en els darrers anys, en el qual havíem pujat fins a més del 70%. Per tant, ja m'agradaria a mi, i ara els expreso una opinió personal, ja m'agradaria que tinguéssim entre el 60 i el 65% de participació, però l'anàlisi em diu que tindrem entre el 55 i el 60%. Per tant, una baixa participació, a més, multicausal. Multicausal vol dir que, en aquest cas, no serà només per la Covid-19, perquè un podria pensar, bé, hi ha molta gent que no anirà a votar per la Covid-19 perquè li fa por anar a votar i que, a més, també li feia por anar a fer una cua de correus. Bé, aquesta és una causa, però no és l'única. També és veritat que el tema, la mobilització tan gran que va haver en els darrers anys, era perquè el tema estrella era si Catalunya tenia o no una independència, si Catalunya o no tenia un referèndum, diguem-ne, o una votació com la que va haver l'1 d'octubre, si Catalunya, això ja no és el gran tema de debat estel·lar. Ara, diguem-ne que s'ha ampliat, s'ha eixamplat els temes de debat polític, ja hi ha més temes de debat polític, i de fet ho hem vist en les mateixes entrevistes, Joan Trias, que està fent aquí a Ràdio Estel, que s'eixampla el focus i tots els partits, tots, parlen de més temes, i, per tant, això també li passa a l'electorat, i, per tant, ja no hi ha tanta motivació in extremis per anar a votar, i, tristament, molt em temo que tindrem entre el 55 i 60% de participació.
Deixi'm posar també sobre la taula, perquè vostè feia referència, professor, a tots aquests... totes aquestes coalicions que hi poden haver, si és que n'hi ha. I hi ha una nova enquesta que publica també avui el diari Ara, que trobo molt interessant per aquest 14 de febrer, que és la preferència, així la titula, preferència en cas d'haver-hi un govern de coalició. En percentatge sobre el total d'enquestats, els resultats són els següents. Una coalició entre Esquerra Republicana, el PSC i En Comú Podem obtindria el 21,9% del suport. Una coalició entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP obtindria el 21% del suport, és a dir, 9 punts per sota, 0,9 punts per sota, vaja. I una coalició entre Esquerra Republicana i Junts, atenció, obtindria només el 12,2%. Passem del 21, i escaig de la primera, al 21 de la segona, al 12,2% de la segona. Pel que fa al suport a la independència... Jo crec que no varien gaire els nombres d'altres anys. El no es queda amb un 43,5%, el sí amb un 47,6%. Més o menys portem uns anys barrejant aquestes dades. I la preferència de govern de coalició entre els votants independentistes, només entre els independentistes, una coalició entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP aconseguiria el 42,4% dels suports, entre Esquerra Republicana i Junts només... n'aconseguiria un baix 21,4%, i entre Esquerra Republicana, PSC i En Comú Podem, un 14,1%.
Sí, aquesta enquesta, de fet, va en aquesta línia que jo li estava explicant fa una estona,
exacte,
que si Esquerra Republicana queda en primer lloc de les eleccions, que no crec que quedi, perquè quedarà Salvador Illa, si queda en segon lloc, però en segon lloc, acabarà reproduint-se el que va passar en les últimes eleccions amb Junts per Catalunya. Recordin, a l'últim Parlament el primer partit va ser Ciutadans, però el primer dins de les opcions sobiranistes catalanes va ser Junts per Catalunya i, per tant, el president va ser Quim Torra. Ara el que passarà és una cosa semblant o anàloga. Quedarà en primer lloc un partit unionista, que en aquest cas no seran els Ciutadans, sinó el Partit dels Socialistes, i però en primer lloc en els partits independentistes sobiranistes que hi ha l'Esquerra Republicana, el president serà probablement Pere Aragonès, però Esquerra Republicana no té cap incentiu en decantar-se cap a una o altra opció de coalició de govern. Per això jo posava sobre la taula que probablement hi haurà un govern en solitari d'Esquerra Republicana, amb tots els consellers i conselleres d'Esquerra Republicana, però que anirà fent pactes durant 4 anys, durant tota la legislatura, segons si li convé. Quan li convingui pactar en l'eix esquerra-dreta amb el tema social, pactarà més amb En Comú Podem, amb la CUP, amb els socialistes. Quan li convingui pactar més en l'eix nacional català, pactarà més amb Junts per Catalunya, amb la CUP, i fins i tot amb En Comú Podem fins a cert punt, i amb el PDeCAT, si acaba entrant en el Parlament de Catalunya. És a dir, farà una sèrie de pactes parlamentaris de geometria política variable, que no vol dir fer una coalició de govern, perquè fer una coalició de govern vol dir que Esquerra Republicana es decantaria per un o altra part del seu electorat, perquè hi ha una part de l'electorat d'Esquerra Republicana que prefereix un govern de coalició d'esquerres, és a dir, Esquerra Republicana, socialistes i en Comú Podem i la CUP, i una altra part de l'electorat d'Esquerra Republicana que prefereix un govern netament independentista, és a dir, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP i PDeCAT, i per tant, per no decantar-se per un o altre cantó del seu electorat, el que farà és aquesta mena de, no de coalició de govern, sinó de pactes extraparlamentaris, que és el més probable que acabi passant. M'arrisco molt fent aquest pronòstic, però si l'encerto, doncs els oients de Ràdio Estel hauran estat dels primers a adonar-se'n de veure el que és més altament probable que succeeixi després de les eleccions del 14 de febrer.
Ara estava buscant la notícia que abans ens deia Mercè Raga, primera hora del matí, professor, i volia acabar amb això, i és que depèn de com anessin les eleccions, i no em refereixo tant a les votacions, sinó al si es pot o no votar, per tant, si es pot formar mesa electoral o no es pot, perquè hi ha gent que no es presenta, etcètera, etcètera, ja s'ha avisat que podríem arribar a dilluns sense saber encara els resultats, perquè la urna o bé podria canviar d'escola o es podrien ajuntar vots de dues escoles diferents, etcètera, etcètera. A mi em segueix donant l'estranya sensació, professor, no sé vostè, que falta poc menys d'una setmana i no hi ha res preparat.
Bé, a mi hi ha una altra cosa que em preocupa, i és que els polítics parlen de temes que al ciutadà de peu, a la gent corrent, no li interessa i no li motiva. Se'n recorda que fa dies enrere la gran polèmica era si les persones podrien anar a un míting electoral d'un municipi diferent del seu o de la comarca diferent, i que si podrien anar... I això és una polèmica que no li interessava a cap ciutadà de peu, a la gent normal i corrent, no li interessava. La polèmica que hi haurà el mateix 14 de febrer o el dia 15, si no es publiquen l'escrutini tal com estigui en aquell moment de les eleccions, el que faran és crear una polèmica de foc d'encenalls que només els interessa als polítics. És un error haver dit que no es publicaran aquests resultats. Els resultats s'han de publicar, siguin els que siguin, a l'hora que siguin. Entre altres coses, perquè hi ha, podríem dir, precedents. És que no sabem els resultats de les meses electorals, per exemple, quan hi ha eleccions generals, no sabem els resultats dels resultats que han hagut a Barcelona o a Madrid, quan encara estan votant els votants de Canàries, oi que sí que el sabem? Doncs és el mateix. A veure, a ningú se li ocorreria, diguem-ne, que la informació només se la quedessin els polítics que estan gestionant tècnicament això, perquè això és una política de manca de transparència pública. Clar que tindran un impacte en el vot. Doncs, bueno, però és que això passa quan també hi ha eleccions, per exemple, a la Unió Europea. Hi ha països com Itàlia que les eleccions són durant dos dies, no durant un dia, i ja saben el resultat que ha hagut en altres països. Per tant, això aniria en contra de la política de transparència. Entenc les raons per les quals argumenten que volen fer això, però seria contraproduent i no deixa de ser una polèmica de foc d'encenalls dels polítics que no se n'adonen que el que li preocupa a la gent és una altra cosa, i esperem que se n'adonin més.
Doncs tot just d'aquí uns minuts parlarem d'aquestes polítiques que afecten a la gent, amb la número 3, candidata número 3 a les llistes del Partit Popular, la senyora Eva Parera, que ja està per aquí per Ràdio Estel, i de seguida entra aquest estudi. Professor Torrents, moltíssimes gràcies, com sempre.
Bon dia i fins demà.
Anem a publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel, una forma de ser.
A primera hora, amb Joan Trias.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer el que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer
el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosta en calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres, és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 11 de febrer, Corrandes són Corrandes i Jaume Arnella. I divendres 12, el Belda i el conjunt Bada Badoc. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert, al Centre Artesà Tradicionarius. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen de 2:15 del matí i un dia més seguim amb les entrevistes electorals que anirem fent al llarg d'aquesta setmana, durant, si m'ho permeten, la campanya més estranya de la història, marcada per la pandèmia, per la crisi econòmica, per la crisi social i encara, a dia d'avui, per l'encaix de Catalunya amb l'estat espanyol. En parlem avui de tot plegat amb la número 3 de la llista per Barcelona del Partit Popular. Eva Parera, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, bon dilluns.
Tot just abans de començar aquesta entrevista li deia una campanya estranya, no?
Pues sí, la veritat és que normalment les campanyes és per estar molt, molt al carrer, no? I aquí estem poc al carrer perquè és que no podem fer grans actes, no podem fer grans reunions, i els debats són tots telemàtics, a més són molts grups, són moltes opcions polítiques les que ens presentem, el qual encara dificulta molt més els debats i es fa tot molt més farragós, és molt, molt estranya.
Jo crec que els darrers anys, i sempre començo amb aquesta pregunta, perquè els darrers anys, però sobretot aquests, s'està dient molt això de parlem dels problemes reals de la gent, no? I jo m'he agafat molt al peu de la lletra i he agafat unes dades que em semblaven horroroses, de veritat. 150.000 catalans més a la pobresa severa. Gent que viu amb 16 euros al dia, segons el darrer informe d'Oxfam Intermón. Més de 4.700 persones sense llar només a Barcelona i 1.239 persones dormint al carrer, segons dades d'Arrels Fundació. I tot plegat en plena pandèmia. Per on ha de passar la solució política tot plegat?
Per gestió. O sigui, aquí tenim un problema que no és només la pandèmia. Aquí tenim un país, com és Espanya, que encara no s'havia recuperat al 100% de la crisi del 2008. Això ens agafa, a més, a Catalunya, amb una absència absoluta de govern en els últims 10 anys, pràcticament. És a dir, no hi ha hagut gestió. Hi ha molta gesticulació i molt poca gestió. I a sobre, doncs, ens passa el que ens passa, que arriba una pandèmia que és mundial, que afecta a tothom, i que comporta una greu crisi econòmica, no? Jo sempre dic que la crisi econòmica no l'està generant, o sigui, els problemes econòmics no els està generant la pandèmia en si, els està generant la manca d'acció dels governs que estan gestionant la pandèmia. No hi ha ajuts, s'està actuant des d'un punt de vista sanitari i des d'un punt de vista econòmic no, s'estan prenent decisions amb molt de retard, i això doncs, encara acaba d'enfonsar l'economia i, lògicament, doncs, precaritza la situació de moltíssimes persones doncs, que es queden a l'atur, que estan amb un ERTO, que no poden obrir el negoci, i això és un problema greu, perquè, a més, les empreses del tercer sector, les associacions del tercer sector, que estan fent una tasca increïble, increïble des de fa un any, doncs es queden sense recursos, perquè l'administració tampoc els hi dona suport.
És clar, quan em diu... No hi ha ajuts, no hi ha gestió. El ciutadà de peu que ara l'escolti i que ha escoltat fa pocs dies en una entrevista on sigui el candidat per Esquerra Republicana, Pere Aragonès, que ha dit és que hem posat sobre la taula el major nombre d'ajuts al llarg de la història de la democràcia recent a Catalunya. I vostè diu, no, és que no hi ha ajuts. Els que no en sabem res, i a mi incloc, a qui ens hem de creure?
Bueno, les xifres. És que jo no cal que em creguin a mi o que creguin al senyor Aragonès, mirin les xifres. És a dir, no és cert, els primers ajuts que va adoptar el govern de la Generalitat als autònoms va ser un fracàs. Inclús el propi govern va sortir a disculpar-se, que jo crec que és la primera vegada que aquest govern es disculpa per alguna cosa. Va ser un fracàs, o sigui, van obrir un web per donar uns ajuts, que es va, a més, bloquejar, que no hi havia cap criteri rigorós, que era el primer que arribi. O sigui, semblava que estiguessis connectat per comprar les entrades al concert de Bruce Springsteen. O sigui, era una cosa, era un insult als molts autònoms que necessiten realment ajuts. No hi ha ajuts. O sigui, les decisions d'aquest govern van ser tenim una pandèmia que afecta la gent gran, tanquem en clau les residències. No, escolti, no tanquim clau les residències. Doni ajuts a les residències, porti material, porti EPIs, ara entri a vacunar quan tenim les vacunes. És a dir, estableixi un pla, per exemple, per evitar un problema major, perquè és que tancar les claus és fer que mori molta gent i, a més, és fer que no arribin ajuts i que aquestes residències no tinguin les eines per lluitar per la seva supervivència i per lluitar contra la malaltia. No? I totes les decisions es prenen així. No és tan complicat. És a dir, això no és tant quina subvenció dono. Les subvencions són molt lentes. S'han de donar, però són molt lentes. Té un procés burocràtic farragós, no tothom hi té accés, hi ha molta gent que no està connectada a internet, hi ha moltes persones grans que necessiten ajuts que no saben com fer uns tràmits online. Això és molt complicat. La primera decisió que ha de prendre un govern en una situació com aquesta és abaixar la càrrega impositiva. No es treballa, no es cobren impostos, no té activitat econòmica, no li cobro impostos, no li cobro la quota d'autònoms. I després ja veurem, d'aquí un any... Jo estableixo una moratòria i d'aquí un any ja veurem si vostè s'ha pogut recuperar, com recupero jo això, com ho gestionem, què fem amb els interessos de demora. Però d'entrada, la primera decisió immediata és, primer, facilitar que pugui treballar. I segon, facilitar que tingui liquidez si no pot treballar. És a dir, que pugui mantenir almenys l'estructura del negoci per quan pugui tornar a obrir, pugui obrir.
Segur, senyora Pereira, però que escoltant-la segur que hi ha gent que es pregunta si no hi ha impostos, d'on trec les ajudes?
Bueno, però és que les administracions tenen un ninxo de diners, tenen uns estalvis que serveixen per això. Les administracions tenen capacitat de no malbaratar diners amb altres coses. És a dir, la NASA catalana, 18 milions d'euros. Aquests 18 milions d'euros, cert que amb el pressupost global de la Generalitat és res, però per molta gent 18 milions d'euros són molts ajuts. Cal fer ara això? No cal fer. És a dir, has de fer un exercici d'agafar una mentalitat empresarial, no administrativa, sinó realment empresarial, i dir, tinc una crisi, d'on puc retallar per fer arribar els més ajuts possibles? I després, a més, tens ajuts d'altres administracions, reps diners del govern d'Espanya, reps diners de la Unió Europea, és a dir, reps diners de molts llocs. I si em tinc que endeutar, és millor que m'endeuti jo com a administració que no provocar que tanquin els negocis, perquè aleshores jo tampoc com a administració em recuperaré, perquè és que no podré cobrar impostos si els negocis estan tancats d'aquí un any.
Em parlava de les residències. Com sap, un dels sectors més afectats per aquesta crisi del coronavirus són les residències, on ha mort moltíssima gent. Quin model sociosanitari proposa el Partit Popular per Catalunya?
I jo crec que el model que tenim públic-privat és un model molt bo. És que jo no veig que una... Bueno, em sembla bastant immoral que s'aprofiti una crisi sanitària per intentar imposar canvis de model, no? Ho hem vist amb el tema sanitari i ho hem vist amb el tema educatiu, no? Aprofitem això per aprofitar que hi ha molt sector privat que ho està passant molt malament, doncs per fulminar el sector privat.
En part no ha evidenciat que el model que tenim no funciona o no funciona del tot?
Jo no crec que no funcioni. Sí, jo crec que hem de revisar la financiació del model i veure si està correctament finançat, però no és cert que no funcioni. En qualsevol cas, el que sí que s'han de revisar són les decisions que pren l'administració, perquè hi ha hagut una clara diferència entre residències privades i residències públiques. I això no pot ser. No pot ser. L'administració ha fallat moltíssim amb la gestió de les seves residències. Aquí l'Ajuntament de Barcelona es va decidir que s'entomava el lideratge de les residències públiques que estaven a la ciutat perquè era un desastre, perquè era una decisió immoral la que havia pres el govern de la Generalitat. Era una decisió de... Bueno, mira, escolta, mala suerte, i a més, com que pujo l'impost de successions i donacions, mira, no? Tot això que ingressaré de més. És que és immoral. És que és molt poc ètic tot això. I a sobre després surts i dius, no, és que el model no funciona i el que hem de fer és intervenir totes les privades perquè totes siguin públiques. No, això no va així. La sanitat privada ha estat a l'alçada. La sanitat privada ha dit, escolti, vostè m'intervé amb la mesura que necessita UCIs, necessita hospitals, clar que sí, clar que sí. I aquí ho tenen a la seva disposició. I ara estan demanant poder vacunar, poder ajudar a la vacunació, i no ho accepten. Nosaltres ho vam portar com a proposta i ens van dir, votem en contra. I que, vostè m'està dient que vota en contra que hi hagi metges que no vacunin perquè són metges de la sanitat privada? O personal de les residències que no vacunen perquè són residències privades? És que són decisions ideològiques, no són decisions raonades ni amb sentit comú. I aquest és el problema real que tenim a Catalunya.
Parlava també del deute. En una època de crisi com la que estem vivint, és el moment d'endeutar-se més que mai? I si és així, com ho tornem després?
A veure, Catalunya té la gran sort, malgrat els independentistes pensin el contrari, d'estar dintre d'Espanya. Perquè el deute de l'administració pública, si sortíssim d'Espanya, l'hauria d'assumir Catalunya en relació a la Unió Europea. I tindríem un problema important, perquè no podríem abonar-lo. No? Ara mateix estem sota un paraigües, que és un estat, que és Espanya, doncs que et permet fer aquests fluxes de caixa i poder endeutar-te. No? I crec que ara és el moment... Més que mai, totes les administracions, en un país com Espanya, que a més té gestió molt descentralitzada en les autonomies, doncs treballin d'una forma conjunta i d'una forma molt lleial les unes amb les altres, no? Perquè, en el fons, haurem d'assumir que l'Estat ens haurà d'ajudar a pal·liar el dèficit que podem adquirir. Després també li dic una cosa. Vostè, com a administració, vol recaptar. Doncs es recapta més mantenint negocis oberts que tancats. I el que hem d'afavorir és que hi hagi activitat econòmica, hi hagi ocupació, hi hagi consum, intentar el més aviat possible que hi hagi una generació d'activitat econòmica per a la llarga poder tornar a recaptar. Només faltaria que no poguéssim estar un any doncs, amb una recaptació molt baixa d'impostos. Clar que podem. Ens hem d'estrenyar el cinturó. Doncs, tots els que ens dediquem a la vida privada hem tingut negocis o hem tingut empreses, ho hem passat. Jo tenia una empresa i a la meva empresa doncs, hi havia mesos que jo no podia cobrar, doncs no cobro. Hi ha anys que em va millor, perfecte. Hi ha anys que em va pitjor, perfecte. És qüestió de prioritzar la despesa que fas, no? Assumeixes que tens un problema de tensió de caixa, tens liquidez, se suposa que si has fet una bona gestió tens un estalvi, tens liquiditat i tens un flux de caixa que pots anar utilitzant, tens capacitat de moure partides pressupostàries. El problema és que no tenim pressupostos. És que, clar, és que tenim una irresponsabilitat tan gran d'aprovar uns pressupostos del 2020 que saps que, a més, molt probablement hi hauran eleccions i hauran de ser uns pressupostos prorrogats al 2021 que s'aproven en préstec d'alarma quan, a més, s'han fet previ a que entri el coronavirus. O sigui, no tenen res a veure els pressupostos que tu puguis haver fet abans del coronavirus que uns pressupostos que estàs aprovant quan tothom està tancat a casa amb un estat d'alarma.
Ens parlava també d'estrenyes al cinturó. Com sap, l'altre dia anunciava Salvador Illa que si ell és president de la Generalitat reduiria el sou de president, per tant el seu sou, al 30%. Estaria d'acord en rebaixar el sou dels diputats al Parlament de Catalunya?
Això em sembla pura demagògia electoral. El senyor Illa era ministre d'un govern que té 22 ministres i que costa 80 milions d'euros l'any. Què m'explica? O sigui, no, em sembla molt electoralista, em sembla poc seriós. I el senyor Illa, que ven la seva candidatura com una candidatura de doncs, un president responsable, no? Que vol ser un president responsable, d'un senyor que és seriós, que és rigorós... No, escolti, això no és seriós ni és rigorós. Mira, el president de la Generalitat està gestionant un pressupost de 30.000 milions d'euros. Què cobraria un CEO amb una empresa privada que gestionés un pressupost de 30.000 milions d'euros? El problema de Catalunya no passa pel sou del president. S'ha de revisar com és que el sou del president del Parlament és més alt que el del president de la Generalitat, o com és que el sou del president de la Generalitat és més alt que el sou del president del govern d'Espanya. Estem d'acord, aquí hi ha un problema important, no? Però em sembla pur electoralisme. Escolti, comenci vostè, vagi-se'n al seu govern, a Pedro Sánchez, i digui, escolti, és que tenim 22 ministeris, 400 i pico assessors, no sé quantes subsecretaries, i potser no cal, perquè hi ha ministeris, em pregunto, el ministre Castells on és? El ministre Garzón on és? Hi ha ministeris que no se'ls ha vist des que es va iniciar la legislatura. Són necessaris? Bueno, doncs, siguem una mica més seriosos a l'hora de fer segons quins debats.
Si parlem també de corrupció a Espanya, sembla ser que la corrupció sigui endèmica als partits polítics. Esclar, avui, aquesta setmana, com bé saps, s'està destapant tot el cas de Luis Bárcenas, sobretot aquests papers que diu que guardava, que incriminen a moltíssima gent, passant per Mariano Rajoy, Maria de Cospedal, Esperanza Aguirre, etc. Quina credibilitat té el Partit Popular també a Catalunya en matèria de corrupció?
Bueno, jo faria dues afirmacions. Una, que no crec que la corrupció sigui endèmica en els partits polítics. És a dir, això és molt injust, no? Perquè és ficar dintre d'un mateix sac a molts polítics que estan sota unes sigles perquè unes determinades persones del partit han estat corruptes. Jo crec que la corrupció és una cosa molt personal que va amb els principis de cada una de les persones, no? I no només està a la política, està a molts àmbits de la vida, malauradament, no? És un problema d'educació i de valors, i tenim una greu crisi de valors en aquest país, no? Dit això, que jo sàpiga, el Partit Popular a Catalunya no ha tingut mai cap cas de corrupció. L'Alejandro Fernández és una persona que està impoluta, Pablo Casado és una persona que està impoluta, inclús, no, i em semblaria molt injust involucrar o tacar la reputació d'unes persones perquè algun predecessor ha fet algun acte de corrupció, no? No seria just, però és que si no, quina credibilitat pot tenir ningú que es dediqui ara venint del partit de Convergència, no? Per exemple, no? En aquest sentit, és a dir, tota la gent que surt de Convergència és corrupta? No, segur que no, no? Tota la gent que surt del PSOE és corrupta? Els acaben de fer una sentència del CERE a Andalusia de 600 i pico milions d'euros. És terrible. Però, en canvi, no l'esquitxa en això el senyor Illa, no? I, en canvi, es vol perjudicar a l'Alejandro Fernández, que res a veure amb un cas que a més, ja veurem què passa, perquè aquí s'està fent un gran cas mediàtic, jo entenc el morbo de les declaracions d'una persona que ha estat condemnada, que està a la presó en contra d'una persona que no està ni imputada. Perquè és que al final sembla que hagis de recordar que el senyor Rajoy per ara no ha estat mai imputat. Jo ho desconec, no sé què deuen haver fet o deuen o no, però la presumpció d'innocència ha d'existir. Llavors no pots donar el mateix valor a les afirmacions d'una persona que està condemnada a la presó, que a més et treu unes declaracions l'última setmana de campanya, o quina casualitat, no?, contra una persona que no està ni tan sols processada, no? I crec que s'ha de ser capaç de, bueno, pelota al suelo, no? I dir, bueno, anem a veure realment quina credibilitat té tot això, o si realment és una campanya que es busca per desprestigiar o fer mal a una formació política determinada.
I finalment, abans de que entri Mercè Raga en aquest estudi i li faci a Eva Parera, que ens acompanya avui, la número 3 per Partit Popular, a les eleccions al Parlament de Catalunya, parlem també de l'encaix de Catalunya amb la resta de l'estat espanyol. Si el Partit Popular està en contra de la taula de diàleg, està en contra de la negociació, està en contra del referèndum, està en contra de l'Estatut d'Autonomia que es va proposar al Parlament de Catalunya, refrendat per la gent el 2006. Per on ha de passar l'encaix de Catalunya amb Espanya?
És que jo tampoc comparteixo totes aquestes afirmacions que has fet. Dic, jo no crec que el Partit Popular estigui en contra de Catalunya. És a dir, tal com ho diu, sembla que el Partit Popular estigui en contra de Catalunya, no?
No,
està en contra de l'Estatut. O sigui, en contra de l'Estatut tampoc.
D'aquell 2006, que va ser el Partit Popular qui va aconseguir les signatures perquè
aquell
Estatut. Va ser així.
Però és que aquell Estatut d'Autonomia era un Estatut que, com moltes altres normatives que s'aproven al Parlament de Catalunya, hi havia una clara invasió de competències en molts aspectes, no? I al final l'Estatut d'Autonomia està vigent, revisat pel Tribunal Constitucional, és la desgràcia que tenim, que legislem molt malament aquí a Catalunya, no? I revisat pel Tribunal Constitucional, però és un estatut vigent, no? I jo entenc que quan se'ls fa una normativa que no s'ajusta a la legalitat, doncs l'has de revisar, no? En contra del referèndum, jo crec que el Partit Popular i molts altres, el Partit Socialista no saps perquè un dia ho està i l'altre no, llavors van fent aquests bandazos, no? Però jo crec que un referèndum, i han vist el que ha passat amb el Brexit, és una molt mala decisió. Jo crec que l'encaix de Catalunya amb Espanya està molt ben definit. Està molt ben definit. El problema no és l'encaix de Catalunya dintre d'Espanya. Jo crec que el problema és, en general, la financiació de les comunitats autònomes. Jo crec que aquí és on neix el problema real.
Acceptarien el mateix finançament que el País Basc?
No, és que jo crec que el finançament del País Basc està destinat a desaparèixer. És una anomalia dintre d'Europa, no dintre d'Espanya. És una anomalia dintre d'Europa. Europa ha de tendir a una integració econòmica i fiscal, sobretot fiscal, és bàsica. I jo crec que el concert basc és una anomalia que a la llarga Europa demanarà que es revoqui. No? Per tant, no té cap sentit anar generant encara més diferències. Tu has de treballar cap a una integració fiscal, no? Dintre d'Europa. Però sí que hi ha una llei de financiació de les comunitats autònomes que té 40 anys i que ha de ser revisada perquè hi ha unes alteracions del producte interior brut de cada comunitat autònoma i que necessita aquesta revisió. I això és realment el que s'ha de fer i valorar, perquè a més, Catalunya sempre ha sigut un dels motors econòmics d'Espanya i, per tant, com a tal, és que el propi govern d'Espanya li interessa que Catalunya continuï sent un motor econòmic d'Espanya.
Per últim, acceptarien els vots de Vox per tal de que l'independentisme no aconseguís el govern?
Això vol dir que governaríem nosaltres? Perquè, clar, no acceptaria els vots de Vox, vol dir que serà per nosaltres entrar a govern, no?
Per què no? Encara no s'ha votat, no?
No, encara no s'ha votat. No, no. Bueno, molta gent ja ha votat per correu, sembla ser, no? No, jo crec que ara fer aquests anàlisis és fer volar coloms, perquè s'haurà de treure la calculadora. Malauradament, s'haurà de treure la calculadora i veure com pot fer-se un govern, i cada un l'hem de fer des de la nostra pròpia perspectiva.
Ja que m'ho heu deixat molt a punt, votarien o donarien el seu vot a favor amb un govern de PSC, Comuns i Esquerra Republicana?
No. Mira, que ha sigut fàcil, eh? No.
I de PSC i Comuns?
Depèn. Depèn. Per fer què? Per fer què i amb quin suport extern. Perquè és molt complicat que pugui donar-se un govern de PSC Comuns amb suficiència, amb una estabilitat, sense necessitar suports externs. No crec que sigui possible. No donaran els resultats com per tenir aquesta aritmètica. Malauradament, jo crec que el PSC tindrà una decisió molt difícil davant, perquè haurà de valorar si realment vol lluitar contra l'independentisme o no. Jo crec que no vol realment, és a dir, crec que prioritza poder governar com una altra cosa, encara que sigui amb Esquerra, i per tant veig molt difícil que ens trobem davant de la disjuntiva del que va passar a l'Ajuntament de Barcelona, no? Que amb un Comuns com uns PSC n'hi ha prou. I, a més, l'experiència al govern de l'Estat i l'experiència a l'Ajuntament de Barcelona és que el PSC no s'imposa mai. Sempre es deixa arrastrar pels populismes.
Vox és populisme?
Vox és nacionalisme, crec jo. Populisme segur. I en funció de quina afirmació fa, diria que bueno, un partit que es presenta a les eleccions de la Generalitat de Catalunya per fulminar l'autonomia, perquè clarament el seu programa és eliminem l'estat de les autonomies, això no és el que reflexa la Constitució. No? És tan contrari a la Constitució demanar la independència de Catalunya com demanar eliminar l'autonomia de Catalunya. I per tant,
equiparar partits independentistes amb Vox?
Són dos extrems, sí, dos extrems de la política que, malauradament, doncs, creixen quan la política hauria de ser moderada. No hi ha moderació i el que creixen els extrems. A més, nacionalisme i independentisme, doncs, més això alimenta un nacionalisme d'espanyol.
Però qualsevol li podria dir que uns són racistes i els altres no?
A qui et refereixes quan són racistes? Perquè Junts per Catalunya o Esquerra en són bastant, també. Contra els espanyols. Tenen una xenofòbia clara contra Espanya. Per tant, jo veig un discurs molt... A mi em fa gràcia, em diuen, no, l'extrema dreta, no? Bueno, Laura Borràs ens ha dit a Manuel Valls de a mi xenòfobs, no? I extrema dreta. Doncs a mi em sembla bastant més extrema dreta ella que qualsevol altra formació. Jo crec que Vox és un fenomen que està creixent a tota Europa, malauradament, no? És un fenomen molt populista, és un discurs antes los míos que, no? que los de fuera. És un discurs que en alguns moments ratlla el racisme i que hem de ser molt curosos fugint d'un discurs populista dels independentistes, no caiguem en mans d'un discurs populista en el cantó oposat. No? I malauradament, molt em temo que tenim ara un Parlament amb nacionalismes i acabarem tenint un Parlament encara amb més nacionalismes.
Mercè Raga, bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
Com sabeu que totes les entrevistes electorals, Mercè Raga que vol fer el seu qüestionari per cal que coneguem no tant el partit polític, sinó la candidata, en aquest cas, que ens acompanya, Eva Parera, número 3, al partit del Partit Popular de Catalunya. Mercè, tot teu.
Bon dia, Eva Parera.
Bon dia.
A quin lloc voldries viure, si és que ja no hi vius?
Jo a Barcelona.
Barcelona.
A Barcelona i aquí em quedo. Sí, sí, m'encanta.
Com titularies la teva autobiografia?
És molt políticament incorrecta, però cul inquiet. És a dir, soc molt cul inquiet.
Sí. Per tant, em va molt bé que responguis així, perquè ens agradaria saber una cosa, que la majoria de la gent pensi de tu i no sigui certa.
Que sóc nacionalista.
Digues el nom d'una persona que t'inspiri. Pot ser pública o privada.
Merkel.
Per quin motiu?
M'encanta. És a dir, és una dona sensata, amb les idees molt clares, discreta. M'encanta. Me la trobo molt intel·ligent.
Què és per tu la llibertat, Eva?
El que vivim ara. El que poder decidir què vols fer amb la teva vida, poder dir el que vulguis, quan vulguis, on vulguis. Això és la llibertat.
Per arreglar un dia terrible, allò millor és?
Ostres, abraçar la meva filla.
Sánchez o Puigdemont?
Ostres! Lo malo o lo peor, no? Cap dels dos. No em facis triar cap dels dos.
Si el teu partit guanyés les eleccions, què és el primer que faríeu?
El primer que faríem fer una crida de tranquil·litat a tots els catalans.
I ara sí, Eva, la pregunta més clau. Truita de patates o croquetes?
Truita de patates.
Claríssima.
Claríssima, amb ceba.
Moltes gràcies.
A tu.
Eva Parera, número 3, a les llistes del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Moltíssimes gràcies per venir avui als estudis de Ràdio Estel i molta sort.
A vosaltres. Ara vaig a menjar truita, que m'entra gana.
Que vagi molt bé. Rafa Sanahuja, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Tens mig minut, no un minut.
Mira, ho solventarem molt ràpid.
Tot teu.
Originals. La gent normal, a primera hora, té ganes d'un cafè amb llet amb una pasteta. Vosaltres teniu ganes, la Raga i tu, de brochetes de langostinos arribosats amb quicos.
Una mica, sí.
I com a guinda final d'aquesta micro-micro-secció, l'imitació express del so estrany del dia de la Mercè Raga. Oh!
ens ha agradat aquest darrer
minut. Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.